Són les 10, les 11 i 6 minuts.
Penedesa en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
A aquesta hora, passades les 11 del matí, toca desplegar la catifa vermella per parlar de cinema, un cinema que impregna, en aquest cas Marc, tot Vilafranca i tot el Penedès. Som afortunats perquè tenim el most aquí a casa nostra, no?
Sí, és un molt bon festival organitzat també amb molt bona intenció, no? I convidem a que el públic hi vagi i assisteixi.
Totes les projeccions, totes les activitats al voltant del cinema del vi, les podeu consultar, les hem anat explicant aquí, però les podeu consultar a mosfestival.cat. També us recordem que hi ha una secció específica que arrenca dissabte, que és Gran Reserva, que són quatre pel·lícules internacionals que no estan vinculades al cinema del vi, però que també doncs, són grans estrenes d'aquest any al món del cinema internacional. Fet aquest apunt del most, ens centrem en pel·lícules que s'estrenen aquest divendres. Una primera pel·lícula que podríem dir que és com d'una saga, no?, de pel·lícules, aquest Expediente Warren, no, Marc?
Sí, ara ho veurem amb Expediente Warren, Obligado por el demonio.
¿Estás bien?
Joder. Creo que he herido a alguien.
Soy Ed Warren, estoy con Lorraine. Muy bien, vamos a empezar.
Conmoción en Brookfield esta tarde por el asesinato a plena luz del día de Bruno Sals.
Los tribunales reconocen la existencia de Dios cada vez que un testigo jura decir la verdad. Creo que ya va siendo hora de que reconozcan la existencia del demonio.
No sé qué está pasando. No sé lo que pasó ese día. Pero ese no era Arnie.
Es el tótem de una bruja. Creemos que tu familia fue maldecida. Y que ese vínculo sigue abierto.
A mí solo me interesa la realidad.
Pero yo puedo ver cosas que vosotros no veis. Algo horrible ocurrió aquí.
Un experto satanista no es un adversario al que se deba subestimar.
Lo está haciendo otra vez. Está contactando con la oscuridad.
Lorraine, tienes que volver. Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle, Lorraine. Porque ese es el precio que podrías pagar. ¿Lorraine?
Misteri, un punt de terror, no?, amb aquest Expediente Warren, Obligado por el demonio. D'entrada, el títol no ens vaticina tampoc una comèdia romàntica, eh?
Una mica de romanticisme hi ha, perquè aquesta parella de, com dir, investigadors, d'experts en dimonis, podríem dir, que és l'Ed i la Lorraine Warren. Però sí que realment això passa a poder un pla més secundari i els fets, aquests fenòmens paranormals són els principals aliats de la pel·lícula. És un cas real dels expedients dels Warren del 1981, en què un home acusat d'assassinat alegava que havia estat posseït per 43 dimonis i, mica en mica, doncs, aquest judici, el noi, el tràiler, si el consulteu, és un noi que és molt jove, espantat, tacat de sang, que no sap què acaba de passar i ha matat a gent perquè sí. Mm-hmm. A partir d'aquí és una mica la investigació d'aquest matrimoni, aviam, aquests fets paranormals, si aconsegueixen trobar-los.
Mm-hmm. Aquesta és una de les estrenes, aquest Expediente Warren Obligado por el Demonio, i aquesta és una pel·lícula nord-americana, i ara ens anem a una pel·lícula que és canadenca.
Sueños de una escritora en Nueva York.
Me gustaría quedarme un tiempo.
¿Y qué pasa con el curso?
Sí, bueno, es que ya no quiero analizar el trabajo de otros, quiero escribir. Éramos cientos las que trabajábamos en agencias literarias o editoriales, y todas queríamos ser escritoras. ¿Tú también eres escritora? Adivinad a quién representa. ¿Anne Rice?
Al Papa.
Thomas Pynchon.
A Salinger.
¿Qué dices?
¿Salinger?
Seguro que has oído que está loco. Él no es el problema, es la gente que llama para pedir su dirección, su número de teléfono.
Señor Salinger, he leído El guardián entre el centeno 3 veces.
Madre mía, pero qué cantidad de fanáticos obsesivos.
Las cartas de los fans de Salinger, ocúpate de ellas.
¿Salinger no recibe ni una carta?
Ni una.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores.
Despacho de Margaret.
Soy Jerry. ¿Con quién hablo?
A Jerry le caes bien y soy reacia a alterar su rutina.
No quiero ser una rutina.
Eres tú la que quiere escribir, pero trabajas horas para otros escritores.
No te quedes estancada respondiendo al teléfono, Joana. Eres una poetisa.
Quería ser extraordinaria.
D'entrada, el que crida l'atenció, gran actriu, Sigourney Weaver, que molts la coneixeran per Alien, que jo crec que va ser el seu gran personatge, i en aquest cas protagonitza aquests sueños d'una escritora de Nova York, no?
Sí, l'actriu ja de 71 anys, i ara consultava també les pel·lícules, el seu top 3 és Alien, Alien 2 i Avatar, entre d'altres, no? I aquí la tenim també a Sueños d'una escritora. Ella no és la protagonista, sinó que és la Joana, que és una jove que s'acaba de graduar com a escriptora i aconsegueix treball en una de les principals agències literàries de Nova York, com a ajudant de la directora, que és la Sigourney Weaver. Uh-huh. En aquestes tasques, la Joana ha de respondre a nombroses cartes que envien els fans a un dels escriptors de la signatura, que és el J.D. Salinger, que és autor del Vigilant en el Camp de Sègol, un dels famosos de la pel·lícula. No? Apartant-se del protocol, la Joana posarà un toc una mica més personal, més proper, més càlid a les respostes, a aquestes cartes, fet que el Salinger estarà al corrent dels successos, no? I voldrà conèixer una miqueta més a la Joana, fet que hi haurà una relació una miqueta més inusual, més pròxima entre els dos. La pel·lícula és una adaptació de l'exitosa novel·la autobiogràfica El meu any amb Salinger, de la Joana Rakoff.
I seguim viatjant pel món, hem començat per Estats Units, hem seguit amb el Canadà, i en aquest cas acabem en França.
Dios mío, los niños han vuelto.
Ah, ya está aquí mi tutuf. Con este jaleo casi me olvido de anunciar la gran noticia. Ana y Tomás vivirán en nuestra casa.
¿Qué? Dos parejas en una misma casa no pueden funcionar.
Sabes que nuestra hija está en la calle.
Son muy majos, pero dejan la crema de cacao llena de migas, toda la ropa por el suelo. Es increíble, no sé qué hacer. Los hijos son como las cucarachas. Hace calorcito, hay bebida, comida y no se van. Tienes que amargarles la vida.
La taza está asquerosa.
No, mujer. Es tu café de ayer que se ha secado, no es nada. Si no, la habrías metido en el lavaplatos. Les despiertas a deshora.
Joder, mamá, ¿qué estás haciendo?
Son 10 kilómetros al 10%, no sabes qué locura. ¡Ah, no!
¿No quiere colocar un pestillo? Puedo hacerlo yo.
¿Para qué?
Porque me siento algo incómodo.
Además, fíjate, el pobre tiene frío. ¿Qué tal habéis descansado?
Estupendo, ¿y tú?
Pues que no haremos el amor tapándonos los oídos.
Resulta que ha adivinado mi plan. ¿Una tacita de alegría de vivir?
Ah, no, no me apetece, gracias.
¿Y si le tiras los tejos a tu yerno?
¿Pero qué estás diciendo? Yo no pienso hacer eso.
Oh, es un verdadero placer.
Será puta, ya verás lo que le voy a hacer.
Familia de chiflados.
Ara ho comentàvem mentre estàvem escoltant el tràiler, estàvem mirant el cartell de la pel·lícula original i dèiem, el títol l'has dit, Dios mío, los niños han vuelto, i l'original és Xecun Xesuà, que seria com cadascú casa seva, no? Però és fascinant el... M'agradaria conèixer gent que fa traduccions de títols a l'espanyol.
Això és treball.
A veure en què pensa, no?
Treball comercial, eh?
Sí, realment... sí, sí, no? Que hi ha un treball a darrere és...
És molt curiós, amb això, sí, sí, sí. Pues amb aquesta entrega francesa tenim que la Catherine i el Jan són un matrimoni feliç, amb la filla ja fora de casa, tot bé, tot en ordre. Porten anys casats, des de que ell va vendre el seu negoci i viu ara pels bonsais, i la Catherine doncs, se sent ignorada. Per si fos poc, de cop la filla, amb la parella de 27 anys, de cop tornen a casa perquè els han fet fora del seu pis, el qual el títol ja ho diu, no? Los niños han vuelto, comença a haver aquí com un caos en format de comèdia francesa, que ja amb el tràiler ja veus que serà molt divertida, perquè passaran tot de coses, s'intentaran fer el boicot com sigui, inclús fent l'amor de forma fictícia, posant les tasses brutes, un tot de coses, d'elements que... Veiem qui aguanta més aquest va i ve de lluita interna de la família. A veure si la Catherine guanya o la filla es queda.
Mm-hmm. Per tant, comèdia francesa també, per aquells amants del cinema francès. Ja ho sabeu que també teniu, en aquest cas, una cita amb el cinema francès que s'estrena amb aquest Dios mío, los niños han vuelto. I escombrem una mica cap a casa, perquè Cineclub Vilafranca ens fa una proposta molt i molt interessant de recuperar un clàssic dels clàssics, no, Marc?
Sí, ahir el 3 de juny es va reestrenar Reservoir Dogs.
¡Alto! ¡No te muevas!
¡Tira el arma ahora mismo!
Estos son vuestros nombres. Señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
¿Yo, señor Rosa, por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes?
Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo.
Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos.
¡Te comportas como un puto novato! ¡Yo soy un profesional!
Antes de arriesgar 10 años de mi vida, prefiero eliminar al hijo de puta que se interponga en mi camino.
Pam, 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 pam.
Estás arrestado, cariño.
Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Michael Madsen son los Reservoir Dogs.
Hey, Joe, ¿quieres que le pegue un tiro?
Com dèiem, en aquest cas podrem veure aquesta pel·lícula avui al Cineclub a les 6 de la tarda, demà a 8:45 i diumenge a 6:45 de la tarda. Explica'ns una mica sobre aquesta reestrena de Reservoir Dogs, Marc.
Bé, doncs, és una pel·lícula que estrenada el 1992, amb el Tarantino complet desconegut encara per la indústria de Hollywood o del cinema, que... va ser el seu debut i va deixar sense alè la crítica per ser una pel·lícula que, per l'època, va desestabilitzar bastant el públic. Va ser com un cop sobre la taula de Tarantino. Era una pel·lícula que inicialment era un guió molt curt que va presentar Tarantino. La va presentar a una companyia que li van dir allarga'l perquè aquesta pel·lícula pot ser molt bona. I sí que va ser bona perquè el va realment catapultar, el va enviar a l'èxit. La pel·lícula són 6 gàngsters professionals contractats pel Joe Cabot i el seu fill Eddie per a un treball Ells no es coneixen entre si i es mantenen en l'anonimat sota els noms de Senyor Blanc, Senyor Taronja, Senyor Rosa, Senyor Marró, que és el propi Tarantino. Sempre li agrada aparèixer a les pel·lícules. Amb aquesta surt molt. Senyor Blau i el Senyor Rus. Preparen un robatori d'una joieria. Fins aquí havia de ser molt fàcil, ho han planejat amb temps, els contactes, etc. Però la policia apareix inesperadament en el moment de l'atracament, convertint-lo en una massacre. El que havia de ser un pla molt fàcil de fugir de cap a un magatzem, un o dos cauen per la meitat, un es posa a fer tirs amb la policia. Acaba sent realment una situació bastant caòtica, que, ja ho dèiem al tràiler, sembla que pot haver un traïdor, no? Això ja... mirar la pel·lícula, és una pel·lícula realment molt interessant. De fet, és amb la que obrim a la secció de cinema, la cançó és de la banda sonora, i per ser la primera pel·lícula de Tarantino ja comença posant el peu a l'accelerador de forma molt forta.
Sí, sí, a més, quan va estrenar aquesta pel·lícula el 92, va guanyar el Festival de Cinema de Toronto, el millor premi de la crítica internacional, i també millor direcció i millor guió al Festival de Cinema de Sitges. Per tant, doble guardonada. Normalment, moltes pel·lícules reben el prestigi de Sitges i també reben el de Toronto, que és també un festival doncs, molt prestigiós arreu del món i que ens acostuma a apuntar bastant bé doncs, quines són les grans pel·lícules de la història del cinema, no? I, si et sembla, seguim, en aquest cas, amb un clàssic. Recuperem clàssics aquí al Penedès en xarxa, en aquesta secció de cinema, perquè potser algunes pel·lícules les heu vistes, potser les voleu tornar a veure, o potser és aquella llista de... Escolta, jo aquesta no l'he vista i l'he de veure, no?
Totalment.
I per això ho fem. En aquest cas, avui, de quina pel·li parlem, Marc?
Del Show de Truman.
Comets are still headed.
What else is on?
Yeah, let's see what else is.
Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show!
Yeah!
Good morning!
Good morning!
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
What if? No scripts, no cue cards.
Morning, Spencer!
How's it going?
What if you were watched every moment of your life?
How many cameras you got there in that town?
5,000.
I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation.
That's correct.
Brilliant.
What if everyone you knew was pretending?
Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe.
That's amazing.
What if your world was make-believe?
Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit.
I'm not allowed to talk to you.
That's how I look. On your type.
There's nothing fake about Truman himself.
What if you didn't know it? Until now.
A lot of strange things have been happening.
Stand by ring cam.
En aquest cas estem parlant d'un clàssic dels clàssics, també el Show de Truman, una pel·lícula realment interessant i que si no l'heu vista, apunteu-los ben fort a la llista, no?
És una de les meves pel·lícules preferides de quan era més petit. És una pel·lícula que t'hi acabes agafant molt de carinyo, ja que el Jim Carrey és el que protagonitza la pel·lícula del Truman Burbank, que és un home rialler que creu que té la vida perfecta i és, sense saber-ho, protagonista d'un dels realities més grans que poden existir, que és seguir la vida d'una persona que no sap que està en un reality i des de ben petit l'han vist néixer, l'han vist créixer i ara en adult. Cada dia és el mateix, el repartiment és fictici, però ell no ho sap. I està seguit per milions d'espectadors, milions de càmeres... Més o menys cada dia és la mateixa rutina i ell no se n'adona, perquè és un home molt, molt feliç, realment, és un home molt encantat, que va fent... I fins que un dia el Truman comença a sospitar que hi ha una mica de farsa, perquè de fet ho veiem al trailer, cau un llum d'aquells de decoració, passen més coses que és una mica raro, que no acaben de dissimular del tot bé, i mica en mica va veient que fins i tot la seva esposa, la Meryl, el seu millor amic Marlon, poden ser productes de la ficció. Truman, això de Truman és una pel·lícula que dona per pensar molt si podríem estar allò vigilats, si el George Orwell en 1984 amb aquell gran hermano també tenia molta raó del que podria passar, així que realment és una pel·lícula que, a més de la comèdia, dona per pensar bastant.
Mm-hmm. Bé, doncs ja ho sabeu, una pel·lícula que us podeu apuntar, en aquest cas per veure aquest, aquest show de Truman. I acabarem amb una proposta, que la dic aquí, no direm trailers, però ara m'ha vingut al cap com un flash, i és que a la plaça Jaume I, aquest dissabte, a 9:45, en el marc del Mos Festival, podeu tornar a veure, a la fresca, Viernes 13, que és una pel·lícula, un clàssic del terror, i també la podreu veure. I si et sembla, Marc, moltíssimes gràcies per venir, per parlar-nos de totes aquestes estrenes i dels clàssics. Ja. Acabem precisament amb aquesta cançó que acompanya, diguem-ne, la secció, que és la cançó de la sintonia, que és una cançó de Reservoir Dogs, que avui n'hem parlat, amb motiu d'aquesta reestrena, i que és de George Baker, i que es diu Little Green Bug. Moltes gràcies, Marc. T'esperem la setmana vinent amb més propostes.
Merci.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. Comencem un nou flash informatiu explicant-vos que un noi de 19 anys ha estat ferit greu en ser atropellat per un tren a l'altura de Cunit. El noi creuava les vies per un punt sense pas habilitat. Una persona va ser atropellada per un tren ahir migdia a l'altura de Cunit. L'atropellament es va produir al voltant d'un quart de tres, a un tram de vies situat aproximadament a un quilòmetre de l'estació, quan el noi va creuar les vies per un punt sense pas habilitat. La víctima, un noi de 19 anys, va poder ser evacuat ferit crític amb l'helicòpter del SEM, encara en vida a l'Hospital de Bellvitge. A conseqüència de l'incident, diverses línies de rodalies van quedar afectades i es van registrar retards d'entre 30 i 75 minuts. Un dels combois afectats és el que va atropellar el jove, un tren amb destinació Flix que va quedar aturat a Cunit. Finalment, el tren afectat va poder continuar la marxa i circulava amb retard de 75 minuts. El Penedès suma 3 mesos consecutius de reducció d'aturats. Els registres d'atur mostren una tendència a la millora arreu del país i també a la comarca de l'Alt Penedès. En concret, a data de 31 de maig, s'han tancat els registres amb 6.376 aturats a la comarca, amb una reducció de 247 persones respecte del mes d'abril, i el que suposa una taxa d'atur registral del 12,1%. A Vilafranca, l'atur ha baixat el darrer mes en 79 persones i ara hi ha 2.659 aturats. A Sant Sadurní n'hi ha 550, 79 menys que l'abril. També els Monjos baixa l'atur amb 19 persones, amb un total de 473 aturats, i a Gelida hi ha 476 persones registrades, 17 menys que l'abril. És el primer cop en un any que el registre millora la situació interanual anterior, és a dir, que al maig de l'any passat hi havia 334 aturats més. Al conjunt de Catalunya, l'aixecament de les restriccions pels efectes de la vacunació ha ajudat a reduir en 15.368 persones el registre d'aturats. Sant Llorenç d'Hortons rep un crèdit de 200.000 euros de la Diputació en el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona. La corporació ha concedit un crèdit de 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons per finançar el camí saludable. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions. El dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un pla de sanejament o econòmic i financer. Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l'excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. Aquest diumenge, dins el Most Festival, es farà una visita guiada, projecció de curtmetratges i tastos de vins al conjunt monumental d'Olèrdola. Dins de la desena edició del Most Festival, que se celebra al Penedès fins al 13 de juny, aquest diumenge, el conjunt monumental d'Olèrdola acull una jornada que marida vi, història i cinema. A partir de 11:45 es podrà seguir l'estrena de la visita guiada 100 anys després, ahir i avui, de la recerca arqueològica, que commemora el centenari de les primeres excavacions arqueològiques realitzades a Olèrdola per l'Institut d'Estudis Catalans. L'interior de l'església romànica de Sant Miquel es convertirà en excepcional sala de cinema per acollir la projecció dels curtmetratges Filoxera, La Plegària i La Fiesta de la Trasiega. En acabar, es podran tastar vins del celler Alemany i Corrió. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia.
Acabem el Penedès en xarxa d'avui divendres, precisament iniciant un viatge en el temps per apropar-nos al teatre que representava a les nostres comarques ara fa 100 anys. I és que en els darrers mesos s'han recuperat a Santa Margarida i als Monjos més de 150 llibres de teatre. que corresponen a obres representades a la Societat Coral i d'Esbarjo, la Margaridoia, entre els anys 1914 i 1937. La troballa i la classificació han anat a cura del sociòleg Josep Arasa. Amb ell hi parla des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara. És l'entrevista de Cluenda de la setmana. Bon dia de nou, Raimon.
Bon dia, Laia. Així és, avui fem aquest viatge pel Teatre Popular, conversant amb el sociòleg Josep Arasa, que ha recopilat i classificat aquests 153 llibres de teatre amb obres que es van representar a Santa Margarida i els Monjos fa 100 anys. Bon dia, Josep.
Bon dia, bon divendres.
Primer de tot, com troba aquests llibres? Com aconsegueix recopilar aquests 153 llibres?
Si em permets, començarem al revés.
Sí?
Com van desaparèixer aquests llibres que era d'una biblioteca comarcal que existia a Santa Margarida dels Monjos? En aquest cas, amb una entitat que es deia la Margaridoia, que és l'entitat social més important que ha tingut el municipi. L'any 1939, recordem que aquesta entitat havia nascut a l'any 1908, l'any 1939, el 21 de gener, entren les tropes franquistes en el Penedès i en concret a Santa Margarida dels Monjos. Ocupen els locals d'aquesta entitat, la Margaridoia. En la seva fugida agafen tots els arxius, tot el que eren els llibres de la biblioteca, i els escampen, els tiren per la carretera. Aquell regiment, les tropes del general Yagüe, tropes àrabs, tropes marroquís en concret, havien deixat ja darrere tota una sèrie de violacions i ocupacions de cases del nostre poble. És a dir, ja hi havia tota una por per aquesta gent. Malgrat tot, quan escampen tots aquests documents per la carretera, la gent logra sortir i recuperar tota aquesta massa documental.
Els mateixos veïns.
Els mateixos veïns i veïnes. Perdent la por, perquè la situació era molt conflictiva, els Monjos havia tingut un aeroport, els Monjos havia sigut un pol industrial important, ja era, i amb unes situacions conflictives importants. En el local de la Margaridoia, allà es fabricaven els Polikarpov, uns avions russos, o es muntaven, perdó, uns avions russos que havien servit per atacar les tropes franquistes. Hi havia una certa aversió i quan van entrar els militars en aquell local el van desfer. Van agafar tota la documentació per vergonya d'ells i sobretot de la població. Els van escarnir tirant escampant tota la documentació per terra. Ara que ens ha passat, hem tingut la possibilitat de que algunes cases es pogués descobrir, redescobrir tots aquests llibres, que malauradament no portaven cap senyal específic que eren d'allà, però sí que portaven una altra cosa que ens ha permès identificar-los. En molts casos era el repartiment d'aquestes obres de teatre. És a dir, parlem de Gente Bien, d'en Rossinyol, doncs al costat de cada un dels actors hi havia escrit amb llàpids el nom de persones que eren del poble i que farien aquest paper. Això ens ha anat permetent classificar, identificar i posar per anys el que era tota aquesta biblioteca que, malauradament, repeteixo, les tropes franquistes fa 82 anys varen intentar fer desaparèixer.
Per tant, és un material doncs, molt valuós que estarà a disposició dels investigadors d'aquí, no sé si molt o poc temps.
A partir d'ara ja hi ha una bona part que ja es pot anar a consultar, ja hi ha una bona part que està arxivada i classificada, n'hi ha una altra que està a disposició de tots aquells que vulguin agafar i veure què eren els Monjos, què era una ciutat, una localitat industrial com aquella posada al mig d'un entorn totalment agrícola. Perquè, evidentment, les obres que representaven no tan sols obeïen a les ganes de riure que tenien els nostres espectadors, sinó a la situació social que s'estava vivint. El fet de que representés una obra en un lloc no corresponia tan sols a la popularitat que aquesta obra tenia, sinó també a les circumstàncies que s'expressaven. No és el mateix el teatre que s'està fent en l'any 36, quan comença hi ha una guerra civil, que abans de les vagues que hi ha en els Monjos.
El fil del que comenta aquestes obres de teatre que representaven els monjos ens parlen dels gustos de l'època i ens ajuden també a entendre una mica, apropar-los a com era fa 100 anys Santa Margarida i els monjos.
Evidentment, evidentment, sobretot aquesta segona part. I et dic, el poble comença la seva industrialització al 1900. Es creen dues fàbriques de ciment, que són importantíssimes, i després es creen una altra, i una serra. Però aquest fet, que ens està generant? Ens està generant el naixement d'una classe social totalment definida, una classe obrera, i la Margaridoia, com a tal, agafa partit. L'any 32 mateix, a la Margaridoia ja és la seu d'un sindicat agrícola, d'un partit polític, Esquerra Republicana de Catalunya, i d'una associació cívica totalment potent. I agafa partit quan els obrers comencen a fer vagues perquè demanen una hora més, una hora menys, perdó, de feina. Se'n treballaven 10 i volen només treballar-ne 9. Es guanyaven 4 pessetes i demanen que se'ls hi pugi una pesseta més al dia. Aquestes circumstàncies creen un lockout, és a dir, un tancament de les empreses tanquen totalment i treuen tots els treballadors. Agafen, se'n van a Àguiles, Múrcia, i porten o compren un tren de treballadors. La Margaridoia es posa al costat de la gent del poble i es crea un buit a l'entorn d'aquests nouvinguts. Tot això crea tota una sèrie, un reguitzell d'activitats totalment diferenciats que els que podien tenir els pobles totalment agrícoles, com podria ser Sant Quintí o com podria ser Avinyonet.
I mirant aquestes publicacions d'aquests llibres d'obres, podem també treure algunes conclusions sobre les temàtiques més freqüents que representaven?
Sí, per exemple, nosaltres s'ha representat la huelga, que llavors es deia, que seria la vaga, després de les modificacions de Pompeu Fabra, s'han representat obres realment de lluita social, remarcat sobretot, i en el cas en aquest cas, remarcant molt, és escrit amb llàpids, aquells paràgrafs que són d'exaltació patriòtica i d'exaltació de classe. I això ho veiem en moltes de les obres que hem estat recuperant. A més, aquestes obres ens estem adonant que servien no tan sols per memoritzar uns papers determinats, sinó per aprendre a escriure, que era un dels objectius d'aquella entitat que va néixer a Redós d'Anselm Clavé, és a dir, dignificar la classe treballadora. Dic això perquè moltes obres les hem trobades copiades a mà per cada un dels actors. I això què obligava? Obligava, doncs, aquella persona que havia de representar aquell paper a copiar el seu text. I això era una font cultural impressionant.
I el gènere? Hi predomina la comèdia, el vodevil, el drama. Ara apuntava també l'obra de caràcter social, de contingut social.
Encara que fos comèdia, com et deia, hi havia una exaltació d'aquelles frases, perquè les veiem subratllades, d'aquelles frases, d'aquells trossos de text que explicaven allò que el sentiment laboral, el sentiment de classe, el sentiment de catalanitat volia dir. La primera diferenciació, més enllà que si fos comèdia, si fos un sainet, si fos un drama, que podem trobar és entre català i castellà. El 90% de les obres fins ara trobades, i són uns 150, són en català. Però també hi ha algunes obres en castellà, des del Juan Tenorio a d'altres que realment són molt significatives, però no són, són aproximadament un 10%. Aleshores, entre còmiques, la majoria, i n'hi ha sobretot d'exaltació nacional. En el darrer període, abans de la guerra, n'hi ha d'exaltació. Hi ha drames, però també hi ha clàssics. Hi ha Edip Rei, de Sòfocles, hi ha obres d'en Shakespeare, i totes aquestes les estem trobant en català, i altres obres traduïdes des del propi castellà.
era molt diferent el teatre que es podia veure a la Margaridoia, el que representaven altres pobles del Penedès, ara ho apuntava. Hi ha alguna manera de contrastar-ho?
Sobretot per la incidència que té la lluita social, la lluita obrera. El teatre és vida. Si és vida, i en aquest cas cal prendre partit, no cal tan sols fer riure. I això es va aprendre en allà. Els actors que l'any 32 representaven obres a Santa Margarida i els monjos, l'any 39 estaven tots a la presó. Si havien pres partit per algú més que no era un rossinyol amb gente bien...
O el teatre on, formava part del seu compromís.
També. El compromís formava part del seu teatre. Era la vida mateixa, l'expressió d'aquella realitat, d'aquelles vagues, d'aquells problemes laborals que tenien, es traduïa també del de l'escenari.
Ho ha comentat una mica situar els orígens d'una societat coral, com va ser la Margaridoia, però més enllà de la coral doncs es va ampliar totes les expressions de lleure.
A l'any 1904, la Margaridoia ja treu un estatut que diu: nosaltres ens dedicarem a la formació dels treballadors, com deia Josep Anselm Clamé. I llavors especifica una sèrie de mesures. I entre aquestes mesures hi ha la creació d'una biblioteca, hi ha la creació de conferències, hi ha la creació d'activitats culturals per la dignificació de classe. Entrava ja dintre la gènesis d'aquesta entitat. Una altra cosa és que, al passat dels anys, tota aquesta gènesi s'ha anat perdent. El franquisme ha fet molt de mal a tots els ateneus de Catalunya i, entre altres, aquells ateneus que més havien significat entre la classe obrera.
Però, evidentment, l'activitat que acollia la Margaridoia ja anava molt més enllà
molt
de la coral.
Molt més enllà, sobretot era la coral. Era la coral, primer va ser la coral, després va ser el ball, i després ja comença l'any 1914 a tenir un local, i això vol dir que ens permet fer teatre i tenir una biblioteca. Aquestes activitats culturals es mantenen fins a l'any 39, en què hi ha la gran desfeta i en què els ateneus perden totes les seves funcions. D'aquests ateneus, ja dic, en tenim molts i molts diferents arreu de Catalunya, i se'n conserven encara molts. Però aquell passat és molt difícil ja que el tornin a obtenir. Fins quan desapareix el coro de la Margaridoia amb el fet del 39, no es torna a tenir la legalització d'un grup de cantaires fins a l'any 51. De la mateixa manera que fins l'any 53 no es pot tornar a fer el carnaval, que era una gran manifestació de joia de tots els veïns i veïnes de la localitat. I ja no és fins l'any 53 que els monjos pot tornar a tenir carnaval. I són tantes i tantes manifestacions que van quedar copades, castrades, pel franquisme i pel seu cop d'estat. Aquesta rèmora encara avui no l'hem superada. Hem globalitzat la cultura. Però aquella capacitat de gestionar la cultura des de les nostres entitats civils, socials, locals, això encara no hi hem arribat a superar-ho.
Si ens situem doncs, en aquella època, abans de l'entrada de les tropes franquistes al Penedès, sí, hem d'entendre doncs, que el teatre ocupava un lloc central en el lleure i en la construcció, per tant, de referents de com entendre aquesta diferenciació social, per exemple.
Sí. I aquí ens trobem un senyor que té molta incidència dins del Penedès, que és en Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol, igual com en Guimerà, van tenir molta incidència en totes aquestes representacions. D'en Santiago Rusiñol en tenim moltes obres, d'en Guimerà, déu-n'hi-do. I tots aquests llibrets ens permeten dir que aquell Santiago Rusiñol capaç d'escriure sainets, d'escriure... coses tan extraordinàries que avui encara s'estan representant com gente bien. Era capaç de transformar el teatre i anar molt més enllà d'allò que tu em preguntaves, que era de la comèdia. El Rusiñol escriu teatre de titelles i escriu teatre compromès. Aquest salt en el teatre català és molt ben assimilat per tots els ateneus de localitats industrials del nostre país. El sainet és, evidentment, el gran protagonista del nostre teatre, la comèdia, els vodevils, però les frases que hi venen darrere són extraordinàries. fins i tot el couplet.
Molt seriosa la comèdia.
Molt seriosa, evidentment, i cal tenir-la en compte, fins i tot el couplet. I hem trobat alguns couplets cantats als monjos en l'any 23. Què passava l'any 23? La dictadura de Primo de Rivera. Hi ha un couplet extraordinari, poc conegut, malauradament, que és sobre la censura. Doncs això es va cantar en el nostre poble en plena dictadura de Primo de Rivera. Coses que avui ens semblen pràcticament inimaginables i difícils de pair i, malauradament, en una situació com la que estem.
I per presentar aquests llibres que s'han retrobat i valorar la importància del teatre amb històries concretes, com ara ens explicava, s'ha organitzat una exposició al mateix local social de la Margaridolla, que estarà oberta des d'avui mateix i fins diumenge. I la mostra s'inaugura a les 7 de la tarda d'avui amb la xerrada que el mateix Josep Arasa pronunciarà, titulada El teatre a la Margaridolla 1914-1921. Comptarà amb la col·laboració d'actors locals. Què hi podrem trobar?
Podem trobar una miqueta de la història del municipi. La història del municipi teatralitzada. És a dir, el teatre és vida, i això no em canso de repetir-ho. Per entendre el teatre que estem representant, o per entendre aquella comèdia que estem vivint, hem d'entendre la vida que es representava en cada moment. En l'any 49, ve els monjos una companyia d'Esparreguera a representar Pigmalió. Pigmalió és l'obra de Bernard Shaw, en el que... l'autor Pigmalió, o el protagonista, agafa una noia que és maldestra, renegaire, bruta, etc., la forma i la transforma en una senyoreta que cap de poc temps presenta en societat. Doncs bé, feia 4 anys que s'havia enterrat els monjos, una senyora, amb les mateixes condicions. Era l'esposa de l'amo del castell, el que ara se'n diu el castell de Penyafort, el primer que la va comprar després de la desamortització del Mendizábal, de la sacralització del convent. Aleshores, aquest senyor, un industrial, un diputat vilafranquí, agafa una treballadora d'uns 20 anys menys dels que ell tenia en aquell moment, lletrada, renegaire, però era mona, i la transforma en una gran senyorassa que presenta en societat. És a dir, aquella vivència que ens explica el teatre en aquell uns anys després, ve estava reflectida, la estava la realitat. El mateix que ens expliquen en les huelgues, o les vagues, o l'heroi d'en Rossinyol, o tants altres, és, amb còmic o no, un reflex de la realitat. I això és el que explicarem, aquest paral·lelisme entre la història del nostre municipi i aquesta realitat teatral.
I entenem que darrere de tot aquest projecte de difusió, perquè hi ha, evidentment, una mirada de llarg recorregut, entenem que segurament el Josep Arasa té la voluntat de contribuir a que hi hagi un sotrac cultural, una dinamització, en aquest cas, a la societat de la Margaridolla, o que hi hagi més activitat en aquesta línia que recuperi aquest fil de la història. No sé si aquest és el propòsit declarat.
El propòsit, com tu dius, és molt elevat, seria digníssim, seria extraordinari, però ja no pretenc arribar tan lluny. Ara bé, crec de què ens fa falta. Ens fa falta la creació d'un gran arxiu municipal, ens fa falta que els nostres pobles, i no parlo tan sols pel nostre municipi de Santa Margarida i els monjos, recuperin el seu passat. Sense la memòria no farem cap poble. Sense la memòria els nostres pobles no arribaran a ser altra cosa distintiva. Sense la memòria acabarem tots globalitzats, i avui passejar per un passeig de qualsevol poble de la Índia serà dins de 4 dies, igual el de Bombai o el de Santa Margarida i Monjos o el de Olèrdola.
Doncs amb aquest legat de la memòria importantíssim, doncs ens acomiadem. Abans, evidentment, hem de recordar doncs, que és una exposició oberta aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, durant tot el dia, no a partir de les 9?
A partir de les 9 del matí està oberta, és una exposició on podran veure una mica l'evolució en fotografies que han pogut anar constatant d'aquesta vida local, i sobretot veure tota una part, vaja, dels documents que hem anat recuperant i que exposarem i explicarem. Jo m'hi passaré allà algunes hores i amb molt de gust contestaré les respostes o donaré les respostes que a les preguntes que em vulguin formular.
I la xerrada avui a les 7?
Ahir avui a les 7. Els esperem amb molt de gust per compartir una estona més totes aquestes històries i algunes més.
I també hi haurà la possibilitat de veure el refugi de la Margaridoia.
En efecte, el refugi que forma part d'aquella història tancada, amagada, que van viure els nostres pares, els nostres avis, quan es va haver de fer un refugi per por als bombardejos i per por a l'ignomínia d'aquells que deien muera la intel·lectualitat.
Doncs Josep Arasa, de veritat, moltes gràcies per conduir-nos, per guiar-nos per aquesta excursió per al Teatre Popular, per la memòria, i que vagi molt bé aquesta exposició i tot el que ha de ser el fonament d'aquest arxiu municipal.
Gràcies, molt amable.
Fins la propera.
I arribarem al final del programa, en aquest cas amb una cançó d'U2, Where the Streets Have No Name. Programa d'avui, ha estat un plaer acompanyar-vos un dia més. S'acaba la setmana, us desitgem un molt bon cap de setmana i tornem dilluns aquí al Penedès en xarxa. Salut i ens retrobem.